RAC1 us està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del RAC.
Val. Dos quarts i set minuts de deu avui en directe des del RAC. Sobretot la gent pot aplaudir perquè pensar que no estem sols, sisplau. No, vosaltres no cal. Va, clar, ha vingut aquí socis del RAC. Socis del RAC. Ha vingut socis del RAC avui. Tenia una pregunta per fer a vosaltres abans de saludar el president del RAC. Què és? Jordi Juan, saps canviar una roda?
Bueno, he canviat moltes rodes en aquesta vida. I jo ara ja no, i no fa falta, perquè de fet ara no hi ha ni rodes de recanvi, no?
Ja.
Però jo diria que si em trobessin les circumstàncies ho recordaria.
Sí. Sí. Ernest Folch?
No, evidentment que no, perquè no. A mi les rodes me les infla el RAC.
Ja.
Me les canvia el RAC? No, no, jo quan tinc un problema truco el RAC. A mi el RAC m'ha salvat la vida en els llocs més inhòspits i jo el primer que faig és trucar al RAC.
La pregunta és, no saps canviar rodes?
No, òbviament que no.
Cris Puig?
No, no, jo em vaig fer del RAC perquè punxo moltes rodes i són ells els que venen a ajudar-me.
Jordi Bosch?
Quan hi havia cotxes que s'havien de canviar la roda, sí, en s'havia de canviar per nassos, vaig canviar, sí.
Anem dient que sí, ara però ja després no. Posa-t'hi.
Jo ha sigut la cosa més complicada, més lamentable, més putre, més fastigosa, més bruta, més horrorós, aquell punyetero gat.
Hi ha una cosa pitjor,
allà.
Un estri que es diu gat. No. Hi ha una cosa molt pitjor, que és en un moment de neu, un moment fort, posar cadenes al...
Ah, tampoc en sé.
Això sí que és complicat. A mitjanit, en un lloc que neu, que fa fred, i posar les rodes, això sí que m'he trobat en circumstàncies complicades.
Que bé, eh?
Josep Mateu, bon dia.
Bon dia.
I primer de tot, moltes felicitats i moltes gràcies.
Bueno, gràcies a vosaltres per estar aquí amb tots els socis del RAC i els que ens estan escoltant.
Quants socis té el RAC ara?
Pues 800 i pico mil. No em facis dir la xifra perquè...
800 i pico mil.
L'anem modificant cada dia.
Evidentment, perdona la pregunta, eh? Però té carret de conduir? Té carret de conduir?
Qui jo? Home, des dels 18 anys.
Ja. Però sí, perquè abans es podia fer una cosa, que no sé si ara es pot fer, que és que treure-te, fer les proves, és a dir, l'examen i tot abans dels 18, per conduir a partir dels 18. Des del 18, això, si el RAC ja no li pregunto, perquè si no... I sap com hi ha una roda?
Sé que hi ha una roda.
Sí.
El que passa que em fa gràcia això, perquè el dia que us trobeu que el cotxe no té roda de recanvi, llavors pensareu en el RAC, eh?
Va. Però ara n'hi ha, de rodes de recanvi.
On?
No.
No n'hi ha pas de rodes de recanvi els cotxes ara.
Que va, perquè la majoria de cotxes ara no porten roda de recanvi.
No, no.
Imagina't el control que tinc sobre el meu cotxe.
Imagina't.
Que no en tinc ni idea.
Ja la pots anar buscant.
Ara als Jordis els vull donar un bon motiu per ser socis del RAC.
Aviam, endavant.
Que és que l'Oriol Cardona i tota la família són socis del RAC.
Mira, he estat a punt de preguntar-li, però dic, no, fotrem la...
Aquesta és bona.
O sigui que veieu que gent que viatja, gent que està en situacions extremes en molts moments, han pensat en nosaltres.
Estem parlant d'una de les grans institucions del país, sense cap mena de dubte.
Bueno, això, jo crec que el país en té moltes d'importants i que fan una gran feina, i nosaltres també som en aquest grup.
Quan parlem amb el president del RAC i quan parlem del RAC, parlem moltes vegades d'estudis de mobilitat. Aquests últims dies hem estat parlant de la mobilitat i crec que és molt important tornar-ho a fer, entre altres coses perquè les carreteres que depenen de l'Estat han tingut una deixadesa més que evident. La P7, per exemple, ara s'està convertint gairebé en una carretera de cabres, amb molts camions, amb molt trànsit, que és una ratera, que saps quan entres però no saps quan, on ni quan sortiràs. L'altre dia explicava que anant cap al Principat d'Andorra, amb la zona que va des de Martinet de Cerdanya fins a gairebé la Seu d'Urgell és un camp de golf, amb uns forats terribles, te'n vas a la Panadella i tres quarts del mateix. No sé si s'haurien de fer més desdoblaments, més conducció, més carreteres, deixar que l'Estat inverteixi molts més diners... Què es pot fer?
Bé, bueno, les carreteres de l'Estat a Catalunya, dels 12.000 quilòmetres de carreteres que hi ha a Catalunya, el 15% són de l'Estat. Llavors aquestes carreteres fonamentalment són les d'alta capacitat, o sigui, són les que hi van més, hi circulen més cotxes i camions, etc. I això està, jo diria, deixat de la mà de Déu des de fa molts anys. Ara has parlat de la P7, la P7 és un problema que hi ha avui, un problema que tenim avui dia, que tindrem els pròxims mesos, jo diria que algun any, I, però pensem en la Nacional 2. La Nacional 2 a les comarques de Girona, Jordi, ha sigut la vergonya, diguem, del país. Sí. Per què? Perquè és la via d'entrada de tota la gent que ve de l'estranger, dels camions, etc., i estava deixada de la mà de Déu, no? La Nacional 340, etc. O sigui, jo diria que aquí hi ha un problema latent i que s'ha d'abordar i prendre la determinació d'arreglar-lo.
Ara deia, la parlava de la P7, diu, això no sé si s'arreglarà en un any o quan, com es pot canviar això i si creu que efectivament hi haurà una solució.
A curt termini, jo sempre dic que la P7 no té solució, o sigui que ja ens podem acostumar i veurem el que vindrà aquest estiu, perquè les coses es van accelerant, no? El mateix que ha passat en altres àmbits ens passarà amb la P7. O sigui, a curt termini l'únic que pots fer és gestionar tàcticament el trànsit, no? Allò de reduir la velocitat, fer que els camions no puguin adelantar, que vagin en fila índia. Bueno, nosaltres proposem a lo millor que els camions vagin en horaris diferents, o demanar que vagin en horaris diferents, etc. No? Però que no té una solució a curt termini. La solució és inversió en manteniment i inversió en fer ampliació de carrils, en fer noves entrades i sortides que en fan falta, etc. I aquesta inversió, com que no arriba, per això nosaltres plantegem de dir, escolta'm, fem com el País Basc, que van demanar la titularitat de les carreteres aquestes, o sigui que les carreteres de l'Estat passin a ser carreteres de la Generalitat o de les Diputacions d'aquí, i les gestionarem nosaltres. I aquesta és una mica la solució que portem, perquè hem perdut una mica l'Estat, en aquest sentit, ha perdut una mica la credibilitat en què farà aquestes modificacions que necessitem.
Que els camions entrin en horaris diferents, què significaria això?
Bé, la P7 la tenim col·lapsada des de les 7 del matí fins a pràcticament les 8 del vespre. Està pràcticament col·lapsada de trànsit de camions i de turismes que abans anaven per altres vies i ara van per la P7. També pensem que camions que venen abans entraven per al País Basc, com que el País Basc ara tot és de peatge, ho tenen tot traspassat i ells han posat peatges, ho han mantingut els peatges, hi ha molts camions que ara per entrar a Espanya doncs entren per la P7. Llavors, aquí el que hem de fer és, potser podria ser una solució que a les hores vall, que poden ser les hores de la nit, que no vol dir que la nit vagi buida la P7, que no hi va, perquè si veniu un dia tard per la nit veureu que també va bastant plena, que els camions circulen en uns horaris nocturns, que és una hora que seria per descongestionar durant el dia. Això moltes empreses no volen, però hi ha molts camions de pas, o sigui, tot el que són camions de pas que podrien circular per la nit.
La solució seria que es traspassessin el control de les autopistes, com passa al País Basc, i tornar, o sigui, el sistema basc, és a dir, i tornar als peatges tradicionals, per exemple, o hem d'esperar que Europa defineixi d'una vegada per totes si hem de fer vinyeta o no?
I amb la vinyeta pot ser una solució a curt termini, ara, per passar uns anys, no? Però la problemàtica és que el peatge, aquí vam fer una sessió en aquesta seu parlant dels peatges, em sembla que era l'any 2017 o 16, i ja es va dir en aquell moment, va venir el secretari d'Estat d'Infraestructures, que era una persona del PP, i va dir en aquell moment que nadie quiere ponerle el cascabel al gato. I ha sigut així, han anat caient els peatges de Burgos, etc., de diverses autopistes de l'Estat, i ningú ha pres cap solució. Llavors, aquí també van caure els peatges. Demanar ara, o sigui, tenir nosaltres només peatges a Catalunya, la gent no ho acceptarà si no és el resta d'Espanya. O sigui que la solució ha de ser posar peatges a totes les vies d'alta capacitat de tot l'Estat. Com que això, jo crec, o nosaltres creiem, que ni el PP ni el PSOE seran capaços d'abordar-ho, que és un tema que no el faran, per un tema polític.
Cascabel del gato.
Exacte. Pues llavors la solució que es queda a nosaltres és o demanar més inversions aquí, cosa que també estem veient que costa molt, tot costa molt, o si no demanar ja que nosaltres gestionem la titularitat de totes les carreteres que siguin de l'Estat, que siguin de la Generalitat o de la Diputació o de les Diputacions, i aquí nosaltres decidirem si posem peatge, si posem vinyeta, però farem el manteniment nosaltres i gestionarem les vies nosaltres.
Aviam,
per mi hi ha una qüestió. Bon dia, senyor Mateu. Aquí hi ha una qüestió que a molta gent ens indigna, que és que l'AP7 l'estem regalant a tota Europa. És a dir, quan nosaltres anem per Europa moltes vegades hem de pagar els peatges, i aquí quan venen això, francesos, italians, belgues, suïssos, entren a Catalunya, es posen a l'APC de forma gratuïta. Llavors, volia preguntar-li si vostè també això ho troba sorprenent i realment no és simètric, a més, i segona, que seria una via per recaptar molts milions d'euros que els estem regalant, i tercera, quina seria la mesura per fer que tota aquesta gent pagués quan usés aquesta via? És a dir, quina solució té això? Perquè això podria ser una via d'entrada de moltíssims diners.
Bé, ja és el que era abans. Abans era tot el que entrava... Ja, la quantitat de trànsit de turistes que entren per la Jonquera és enorme, igualment la quantitat de camions que són de pas, a més, que no es queden a Catalunya, sinó que passen fins al resta de l'Estat. Llavors, la solució és fer pagar a aquesta gent, i potser fer pagar diferent del que és turista, del que és el camió, del que és l'usuari, diguem, habitual d'aquí. Però amb el concepte aquell de que qui més circula més paga i qui més contamina més paga, jo crec que s'ha de buscar una solució.
I per què no els fem pagar? És a dir, logísticament és difícil implementar aquesta mesura?
No, avui dia els peatges ja s'ha acabat allò de la cistelleta i anar posant els diners que fèiem abans, no? Que creen aquesta excusa. Avui hi ha uns arcs que la mateixa concessionària que hi havia aquí els té altres països.
Per tant, seria fàcil, seria fàcil.
I seria molt fàcil, molt fàcil.
Per tant, és una qüestió política, purament.
És una qüestió política i de tenir la determinació d'abordar-la. Però jo crec que és un problema que ara ja és com el tema de Rodalies, no? És un tema que era important i ara ja és urgent i important, les dues coses, no? I que s'ha de tenir la determinació amb una certa capacitat, amb un sentit de l'urgència, que moltes vegades no el tenim, de tirar-ho endavant. Ja, jo sempre dic que el país és complicat, el nostre, o sigui, tot és molt complicat, però nosaltres també, els catalans també som molt complicats, no? I llavors aquí jo crec que és un tema de lideratge polític i de coratge polític.
Lideratge polític i que també la societat civil, que ara veig que comenceu a organitzar-vos, no? Comenceu a fer la comissió Viera que s'ha posat en marxa l'altre dia amb RAC, Foment i altres institucions, també comenceu a sentir la seva veu, no? Perquè potser en general s'ha estat una mica una etapa de silenci. Jo crec que el problema fonamental són els diners i les inversions.
Pues clar.
No tant un problema de gestionar perquè la Generalitat, per molt que gestioni, si no tens els diners, perquè tot acaba amb les inversions. Mira, si el corredor mediterrani, famós corredor mediterrani, estigués en marxa quan havia d'haver estat, en lloc de fer altres inversions que s'ha fet en aquest país radials en relació a Madrid, molts dels camions que passen ara per la P7 no passarien, perquè anirien pel corredor mediterrani i s'eliminarien de les carreteres. És a dir, és tan senzill com això. No hi ha corredor mediterrani, per tant, els camions tenen que anar per la carretera. En molts països d'Europa no hi ha aquest tràfic de camions tan gran com tenim aquí a Catalunya, perquè tenim una bona xarxa ferroviària. Llavors, el tema de la inversió és fonamental. I segona, la voluntat política. Com bé heu dit, en aquests moments en què tothom està pendent de les eleccions i de no perdre vots i no tenir decisions que puguin afectar a la ciutadania, ningú s'atreveix a dir, escolta, hem de tornar a posar peatges. Imagina posar peatges a tota Espanya, perquè aquí a Catalunya encara es podíem acostumar perquè hem estat molts anys amb peatges. Però a la resta a Espanya que posin peatges en autovies que han estat 30 o 40 anys gratuïtes, jo no, em costarà molt de veure-ho, eh?
No ho veurem, això no ho veurem.
No, ja hi ha peatges, perdoneu, ja hi ha peatges, eh? Són els impostos que paguem.
Ho paga tothom.
Ho paga tothom.
Exacte. Ah, però per exemple, el que no pots permetre és que per anar a València o vagis amb el xucu-xucu del tren de la cançó del Consorcio, anant amb aquell euromet que és un patinet amb rodes.
El més ràpid, 3 hores i quart, 3 hores i
quart. Clar, o hagis d'anar en cotxe per una P7 que no saps, torno a repetir, que no saps quan arribaràs perquè és com una ratera, o que ara últimament per anar a Madrid hagis d'estar pendent de que si l'avió no està ple, o de si el tren trigarà 3 hores amb retard o no amb retard. És a dir, és que en aquests moments Catalunya està desconnectada de València i està desconnectada de Madrid.
Sí, el que està clar és que un país amb les infraestructures que tenim, amb l'augment de població que hi ha hagut i amb l'economia que va molt bé, no pot competir amb altres països i regions d'Europa amb aquestes infraestructures. Vull dir que aquí jo crec que és un tema capdalt, perquè el tema de la mobilitat afecta a tothom. O sigui, és un tema com... Ara es parla de l'habitatge. Bueno, l'habitatge i mobilitat és el mateix. És que no va junt. I quan es parla ara de fer 200.000 vivendes, que diu el president, em sembla fantàstic i s'han de fer, etc. Però si no soluciones primer el tema de la infraestructura que hi ha per aquestes vivendes, les 200.000 vivendes no es faran aquí dintre l'àrea metropolitana, es faran a fora, i s'ha de solucionar el tema de la mobilitat.
Aquí quan parlem, clar, si parlem de tot plegat, arribarem a la conclusió que les entrades i sortides, per exemple, Ciutat de Barcelona, tenim un altre problema de mobilitat greu.
Bé, a Ciutat de Barcelona... aquí el que ha passat és que hi ha hagut una falta de coordinació entre les obres que es fan a la ciutat i no tenia arreglat el que és les entrades i sortides. Cada dia es mouen 1 milió de persones entrant i sortint, la meitat ho fan amb transport públic, l'altra meitat en transport privat, i no està arreglat. La gent perd cada dia, jo diria que perd una hora i mitja per poder, del seu temps, perquè és del seu temps lliure, o del temps privat, en poder entrar i sortir de la ciutat o poder entrar a la ciutat. Això també és un altre tema que, quan hem parlat amb les administracions, els hem dit que es fes d'una forma progressiva, que es fes d'una forma coordinada, però per això dic que a vegades el país també és complex, Vull dir que som difícils, Vull dir, no tot és... Perquè a més és un tema que jo crec que s'aborda de tots els governs que hi ha hagut. No, jo no vull acusar, és que és aquest partit o un altre partit, és que ja portem molts anys que estem en aquesta situació. I respecte a això que deies del tren... Aquí hem de pensar que Europa, o sigui, ara es parla molt del corredor mediterrani, que estem fent un corredor mediterrani, també s'ha de dir, d'una mica de fireta, que diuen, O sigui, el corredor mediterrani es fa utilitzant vies de passatgers i utilitzant, o sigui, que hi ha trams que no seran només per mercaderia, sinó que és una cosa d'aquelles que no s'explica del tot bé, el tipus de corredor que estem fent. Però si ve a Europa... Hi ha una normativa que diu que l'any 2030 el 30% de les mercaderies haurien d'anar per tren. A Alemanya em sembla que en aquests moments van al 18. El 18% ja van en tren. A Espanya va al 3.
Mare de
Déu. Llavors, això no ho canviarem. Això no es canviarà a l'AP7. Ens la canviarà d'aquí uns quants anys, però no ara. Ara les solucions, com he dit abans, només poden ser... tàctiques.
Quan dèiem ara parlàvem de la ciutat de Barcelona, efectivament, o es fan les obres esglaonades, perquè fer-les totes de cop, el que fa... Aquí també hi ha hagut un problema històric, amb tots els alcaldes. I quan dic històric, i quan dic tots els alcaldes, dic tots. Tots. Que és aquesta obsessió, molt a favor de... que l'Ernest Foc està molt a favor, aquesta obsessió de la retirada del transport privat de la ciutat. Dic obsessió perquè fins i tot Xavier Trias tenia aquesta obsessió. I que em sembla molt bé. El que passa és que has de posar alternatives perquè la gent no entri en cotxe. I si no proposes alternatives, el problema és multiplicar. Ernest, digues el que vulguis, que jo estaré encantat d'escoltar-te.
No, però si has introduït tu el tema, i jo he tingut ocasió de parlar-ne, a més, amb el president del RAC, i de fet enllaço això que estaves dient amb una pregunta. És a dir, tot això que esteu dient és veritat? És veritat el col·lapse de l'entrada? I és veritat que això no està solucionat? O sigui, teniu tota la raó, però alhora m'heu d'admetre que Barcelona és una ciutat esplèndida per desplaçar-se en bici. I, de fet, la bici i el bici és un èxit. És un èxit. En tot cas, mort d'èxit. Fins i tot, com ha explicat Jordi Basté moltes vegades, que el pobre vol usar el bici i no pot. Però el que vull dir és, no hauríem justament de potenciar a dins de la ciutat, dic, a dins de la ciutat, el transport en bici, el transport a peu, el transport no contaminant, perquè, clar, aquí hi vivim gent.
Josep Mateu, ara, però et faré de rèplica una pregunta. No, només una pregunta. El de... Hostalets de Balanyà que baixa a Barcelona, que aparca el cotxe i després agafa la bicicleta?
Sí.
O, bueno, el que viu a Barcelona
per exemple,
i treballa fora.
Per exemple.
Sí, home, ja va 20 minuts
de tard. I on aparca el cotxe?
És una bona pregunta, però que bé els que agafem la bicicleta i anem a peu, no?
Però hi ha molta gent que viu a Barcelona i treballa fora de Barcelona. I ha d'agafar el cotxe per anar a treballar perquè els trens no van.
Clar que sí.
I quan el d'Hospitalets de Balanyà, per posar un nom, que baixa i entra per la via Augusta, pot estar-se 2 hores.
Sí, però esteu a favor...
Per deixar-la per agafar el cotxe, però per anar a la bicicleta. O si entres per la Gran Via, trobaràs que de cop i volta hi ha un cul d'ampolla, perquè resulta que algú va dissenyar per entrar a la plaça de les Glòries un carril...
Però que bé el carril bici de la Diagonal, que estalvia que hi hagi gent que agafi el cotxe i la moto i contamini, que bé, no?
Totalment d'acord.
Quin èxit veure milers de ciclistes cada dia agafant el carril bici de la Diagonal.
Sempre quan a la vegada n'hi hagin patinets que tinguis l'opció de que et fotin per terra.
O cotxes que t'atropellen. O cotxes sí, que t'ocupen.
Josep Mateu,
els cotxes difícilment, amb la velocitat que es conduïeix a Barcelona...
Hi ha bastants morts per atropellament de cotxe.
Jo diria que nosaltres no estem en contra de la bicicleta, ni molt menys, al contrari. Vull dir, tenim un col·lectiu dins del RAC que són més de 25.000 persones que són ciclistes. Ho sé, tenim un concepte que es diu Hola Bici, que agrupa tota aquesta gent. El que passa que jo crec que no es fa de la forma que s'hauria de fer. Vull dir, no es tracta de fer quilòmetres i quilòmetres de carrer de bicicleta, es tracta de els que es fagin, que s'hagin ben fets i es poden estar ampliats, etc., com pot ser aquest que dius de Diagonal, etc. L'usuari de la bicicleta a la ciutat és mínim, o sigui, dintre dels desplaçaments. Així és com el vianant és el 50% dels desplaçaments, la gent va a peu, la bicicleta és un percentatge molt baix. El que no estem d'acord, per exemple, és amb el tema de Via Augusta, que per un 1% dels desplaçaments en bici que es fan a Via Augusta s'ocupi el 20% de l'espai, perquè els carrers bici s'ocupen el 20% de l'espai circulable. Llavors, el que diguem, escolta'm, per ocupar aquest 20%, fes un carril bus. Bueno, és un carril bus, perquè l'utilitzaran molt més usuaris, ja que demano pel cotxe.
Però la demanda, com hem tingut ocasió de parlar, la demanda es crea també a través de l'oferta. I això va passar al principi amb el carril bici a la Diagonal, que ara l'ús ha augmentat un 50% respecte a quan es va crear. Llavors, jo he estat dels pocs usuaris del carril bici de la Via Augusta i he de dir que, bueno, hi ha bastanta més gent ara, especialment els caps de setmana, per cert, que no quan es va crear. Bueno, doncs a vegades el fet de posar-lo crea el seu ús.
Jo crec que si anem segregant cada carrer per a les bicicletes, per als autobusos, pels cotxes, al final la ciutat és com és una ciutat molt petita a nivell d'espai, i llavors no tenim prou espai per anar segregant.
Jo tinc una idea, que és treure el cotxe. Ah, falta d'espai.
El ciclista que va per la Via Augusta.
Ai, mare de Déu.
És que com vaig a vegades veig molt poc.
Soc jo.
Veig els repartidors de Glovo,
el Jordi, hi havia el Jordi Bosch que protestava.
Sí, diu sí. No protestava, no.
No,
Jordi.
No, jo m'estava braonant, però perquè jo, veure, l'Ernest jo l'he vist arribar moltes vegades, perquè hem quedat per esmorzar abans amb bicicleta, una bicicleta que plega i tot això. Pues a la mà. No. I em sembla formidable. A mi em sembla que la ciutat, com deia la Ribes Castro, és un milió de coses. Hi ha d'haver-hi espai per tot i per tothom. I també jo voldria dir que en aquests moments el vianant, que com ha dit el president del RAC, és el 50% de gent per la ciutat, ha d'anar amb quatre ulls, dos davant i dos darrere, perquè hi ha gent que va en bicicleta que no fa el que s'ha de fer, mentre que hi ha molta gent que fa la cosa que s'ha de fer, i ens hem acostumat, quan creuem, quan no creuem, a saber que hem de...